like show business, like no business I know. Everything about it is appealing.
Sentim aquesta música amb Little Mermaid. És dijous, passen uns minuts de les 12 del migdia i vol dir que estem al Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tindrem dues entrevistes. Una d'un actor que el tenim aquí, al costat nostre, que ha arribat després d'aquesta pluja immensa que fa, però ell passa de tot. Xavier Serrat, benvingut al programa.
Bon dia, gràcies.
I després farem una entrevista via telefònica amb un home que aguanta i aguanta i aguanta i aguanta, acompanyat pel seu company, Ramon Arcusa, del Duo Dinàmico. Però això serà a última hora. Però abans... la humilia del Molta Comèdia. Avui, certeses en temps d'incerteses. Benvinguts, germans, a les arts escèniques. El divendres al Teatre Auditori vam tenir funció d'òpera, una versió, cal dir-ho, molt bona, molt bona, molt bona, de Falstaff. Música de Giuseppe Verdi, llibret d'Arrigo Boito. Sobretot amb una actuació potent que quedarà en la memòria de tothom, del baríton Toni Marsol, en qui precisament vàrem parlar d'aquest programa el dijous passat. Un Cerverí que encara no ha tingut el mateix ressò de Marc Márquez, però s'ho mereix. S'ho mereix. L'error d'incloure aquest comentari en aquesta homilia és que vaig tenir ocasió de parlar amb la presidenta dels Amics de l'Òpera de Sabadell, la senyora Mirna Lacambra. Al final de la funció, i com ja sabia, em va confirmar que faran una nova associació amb l'Orquestra Simfònica del Vallès per la necessitat d'ajuntar esforços i poder sobreviure tots plegats. Sobreviure, estimats germans! Una associació com la dels Amics de l'Òpera de Sabadell, que des de l'any 1982, o sigui 36 anys, porta les millors òperes del repertori mundial a diferents ciutats de Catalunya i cada vegada amb un nivell més alt des de qualsevol punt de vista, musical, escenogràfic, vestuari, il·luminació, que ha creat una escola de cant que ha generat la presència de noves veus, ha de fer esforços per sobreviure. Jo he dit i escrit moltes vegades que si Catalunya vol ser, com es diu constantment, europea, caldrien com a mínim dues associacions com la de Sabadell que estiguessin girant contínuament pel país. I a part del Liceu de Barcelona, tota Catalunya pogués gaudir d'òperes fetes en bon nivell, totes les setmanes. Però perquè això pugui ser realitat, fan falta diners. Ai, carai. Al marge del preu de les entrades, que per exemple al Teatre Auditori, es pensin, costen 55 eurons. A veure si ens entenem. El pressupost de la Generalitat per Cultura no arriba a l'1%. Doncs ja comencem a tenir-ho clar. Un país com Àustria, amb 8,7 milions d'habitants, és a dir, només un milió i escaig més que nosaltres, té un pressupost per les arts escèniques que multiplica quasi per 10 el nostre. Que Àustria és una altra cosa. Que ells poden controlar els seus diners. Que si estem en un moment fotut, que ja hi pensem en la cultura i en la llengua, etc. Però en realitat, ara i abans del 155, també és que sembla que els polítics en general no creuen en la cultura. Deixem-ho insistir, no tots els polítics, eh? Alguns partits més que els altres. Siguem ponderats i no fiquem a tothom en el mateix sac. Però torno a dir-ho, els polítics no creuen de manera general massa en la cultura. I no em digueu mal pensat, però probablement perquè en la mesura que la gent és més culta, resulta menys manipulable. Ah. Els diners esmerçats en la cultura en general no es poden considerar una despesa, sinó una inversió. Tinguem-ho clar d'una vegada, una inversió pel present i pel futur. Amén. Demà divendres, al Teatre Auditori de Sant Cugat es torna a representar Pel davant i pel darrere. Una obra de Michael Fryan, un autor que ha estat representat a molts països del món, a molts idiomes, traduït a molts idiomes, i que aquí a Sant Cugat, al Teatre Auditori, ha vingut ja dues vegades, aquesta serà la tercera. I a nosaltres tenim, com deia abans, en Xavier Serrat. Xavier, benvingut altra vegada.
Gràcies, bon dia.
Bé, jo el primer de tot que volia preguntar-te és quin és el teu paper per davant i pel darrere.
Ho saps ben bé, si l'has vist dues vegades ja...
Bueno, però tu has d'explicar-ho.
El que no puc fer, jo haig de fer d'avi.
Tu fas d'avi?
D'avi, l'avi Pau, sí. Jo Pau, que és el personatge més gran de l'obra, no? És el vell, el senyor gran.
Estem dient una obra que, com diu molt bé el títol, hi ha una part que es veu
pel davant i una altra pel darrere.
I tu, l'espectador, que fa és entendre què és el que està passant allà.
Bé, la història està bé perquè és un assaig de teatre. És un assaig de teatre i que és la part de davant. I ja el tercer acte és una funció, es veu una funció, quan ja porta la tira de representacions. Pel segon acte és tot el que passa pel darrere durant una funció. Per tant, és pel davant i pel darrere.
En definitiva, el que fa Michael Fryan és explicar una mica aquelles coses que l'espectador normalment no veu.
No, el que fa és despullar-nos a nosaltres. Es deixa ben servit.
Bueno, hi ha un repartiment molt bo.
Esplèndid, sí.
Hi ha un repartiment esplèndid que jo penso que dona segur molt de joc. Jo aquesta versió no l'he vista, però tenim el Lloi Beltran, tenim el Nes Busquets, en Jordi Díaz, tenim la Carme Pla, en Miquel Sitjà, en Lluís Villanueva, la Laia Alsina, en Bernat Cot i el senyor Xavier Serrat.
Tots els actors són coneguts. El Miquel Sitjà és la segona vegada que la fa.
Sí.
Segona o tercera vegada que la fa?
Jo diria que...
La tercera vegada. El Jordi Díaz l'ha fet l'any passat, vas tenir que substituir i la torna a fer. Aquests són els que són de plantilla, gairebé et diria, no? Sobretot el Miquel Sitjà, que fa una feinada immensa. Bueno, és el que la sua de veritat.
Que hi ha uns personatges que són molt característics, que en algun cas algú podia pensar que són tòpics, però que són reals, són de veritat.
Són de veritat, són personatges que són de veritat. I el que està passant allà, tothom que coneix una mica el teatre, és veritat el que està passant allà. Passa moltes vegades, però sempre. A vegades, la història aquesta que estàs a punt d'estrenar, i et surt un actor i et diu... És que no acabo d'entendre el personatge. Passa això.
Però passa això inclús la nit de l'estrena.
Sí, el dia abans d'estrenar. I bé, està bé. El que passa és que penso que és una obra que ha agafat tot el... Com t'ho diria? El Michael l'ha fet escriure per ridiculitzar-nos una mica en els actors. Els actors aquí estem una mica, a vegades, ridiculitzats. Som humans, igual, però aleshores, vull dir, ha agafat aquesta vessant una mica de potenciar l'estupidesa, a vegades, o les tonteries que ens passa entre nosaltres.
Però tu no creus que si agafés un altre sector...
Sí. També passaria el mateix.
Exacte, una empresa d'assegurances,
sí, sí, sí.
No?
O en un hospital.
En un hospital.
En un hospital, vull dir, l'història entre els metges, les infermeres, i bé, mare de Déu, passaria...
I el que es veu, el que veu el malalt, o el que veu la família del malalt, i en canvi el que passa darrere.
Exacte, i no diguéssim la ràdio, Déu-n'hi-do, també.
El periodisme, també.
El periodisme, sí, és increïble. És que és tots els sectors, no? Vull dir, tota la competència entre la gent i coses...
Ara s'està fent una gira, però el dia 22, si no m'equivoco, torna altra vegada al
Teatre Borràs.
Sí.
Aquí hem estrenat, o sigui, fem la primera obra. Aleshores ja ens anem al Borràs directament. I després del Borràs continuem una gira, una petita gira que hi ha. De moment, petita, hi ha...
El Paco Mir havia estat ja implicat en aquesta obra.
Sí, sempre. Han estat implicats sempre.
El que passa és que sempre figurava com a director, no pas ell.
No, el director sempre ha sigut l'Alexander, sempre. Perquè, a més, penso que és molt amic de l'autor, del Michael, i és ell, li ha donat amb ell l'obra, com si diguéssim, no? Però el Paco el que fa és les adaptacions, cada any fa una petita, sempre hi ha variacions entre la... Cada any.
Fa com una mena d'actualització.
D'actualització del dia, no? Posa el dia una mica l'espectacle. I anexa, o sigui, el Toni Albadalejo sempre hi han estat presents en allà. Per exemple, la primera que es va fer, que hi havia el Mario Gas, hi havia el Felipe Peña, sí, tota aquesta gent, doncs ja hi eren.
De l'any 96, em sembla.
No sé, el Teatre Condal va ser.
Si jo tinc la data,
el Teatre Condal.
Em sembla que era l'any 96...
Sí, no recordo l'any. Sí, pot ser 96 o 93, no sé quin any.
El 96, exactament.
96.
El 96. Doncs I el mateix 96 va venir, quan va acabar la... van venir aquí a Sant Cugat.
A Sant Cugat, m'imagino. Doncs amb el Felipe Peña, el Felipe Peña és el que feia el meu personatge. O jo faig el personatge,
que feia
el Felipe Peña. Que després va fer el Josep Peñalver.
Sí.
Després del Josep Peñalver va venir l'Albert Trifol. Després de l'Albert Trifol va venir l'Enric Major i ara sóc jo.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí. Tu fes una mica de descripció de cada un dels personatges que surten. Però la Lloi Bertran,
la Lloi Bertran fa la minyona de la casa, no? L'assistenta de la casa, en el qual és, els seus amos, que són el Villanueva i la Carme Pla, els amos de la casa, doncs estan a Suïssa. Han anat a Suïssa per un error d'hisenda. Més que l'aigua, no?
Que estrany, no sabem de què, no sabem de què va aquest tema.
El Miquel Sitjà és el, diguem, el que treballa a l'empresa en la qual dona per la immobiliària. Aquest és l'immobiliari, però utilitza la casa per ensenyar pels seus lligues.
I a més, fa servir, diguéssim, una de les habitacions.
Exacte, fa pels seus lligues, no? L'Agnès Busquet, que és, doncs és una inspectora d'Hisenda, però que ha lligat amb el Miquel Sitjà. I va estar a la casa. I tot està dins d'aquesta casa, dins, no? I llavors, com ja és un assaig... Jo sóc el lladre que entro a la casa a robar.
Però és un lladre una mica innocentot, no?
No, és un lladre que havia sigut un gran lladre. Però quan arriba a una certa edat, ja entre el beure i altres coses, doncs ha perdut tota la seva força, la seva visibilitat de robar, la visió... No, ja ho ha perdut tot, no? Però clar, com és un assaig de teatre, també, doncs ja el Tramoia i ja l'ajudant de direcció i el director. El director és el Jordi Díaz, que per cert és un director molt dur. I la Laia, que fa la Laia Alzina, que fa de Joan de direcció, és una noia molt dolça, molt simpàtica, ho fa molt bé, és joveneta. I el Bernat, que és el Bernat Clot, que és el que fa de Tramoia, a la temporada passada estàvem amb els de la Cubana.
Ah, sí?
Sí, que... tots hem tingut una... En aquesta companyia tenim una gran trajectòria teatral, ja. Vull dir que al Miquel Sitjà no li pots explicar el que ha fet i el que ha deixat
no,
de fer.
No, i tant,
I en el Jordi Díaz i a l'Alloi. A l'Alloi són gent que porta molts anys de teatre i de treball. I jo estic molt content perquè és la primera vegada, no que treballo amb la Lloi, amb la Lloi havia treballat bastantes vegades, amb el Miquel també havíem coincidit, però en canvi amb el Jordi Díaz no havia coincidit mai. I m'ha sigut una grata sorpresa treballar amb el Jordi Díaz. Igual que amb la Carme Pla, no havia coincidit mai.
És un grup d'actors i actrius que alguns d'ells han estat vinculats, per exemple, la Carme Pla, molt vinculat molt temps, doncs, al grup de teatre. I per tant, és bo, jo penso que és bo, que hi hagi aquesta possibilitat de que la gent vagi sortint
clar,
i vagi creant diferents fórmules.
Si no, et fas malbé. Estàs tancat en aquella capsa d'aquella companyia i no surts. Que els ha passat moltes vegades a la gent de la Cubana.
És veritat.
Que estan encaixats a la Cubana i no saben fer res més que els personatges de la Cubana. I els hi costa molt. A vegades la Mercè Comas i la Mont, que són magnífiques actrius, la Barratxina se n'ha sortit més.
Sí.
La Barratxina se n'ha sortit molt. Però la Mercè Comas, a vegades, i la Mont, a vegades, si no hi ha un director que les apreti molt, cauen en el personatge de la Teresina, que és fantàstic. és extraordinari.
Sí, però que respon a un personatge concret que a vegades no...
Fins que se n'adonen, i aleshores elles mateixes s'han de canviar. Però, esclar, quan fa tants anys, ha estat fent el mateix paper, doncs pots caure altre cop en el vici, com si diguéssim.
Bueno, jo penso que aquesta obra, pel conjunt dels actors i les actrius que hi ha, per la direcció tot plegat, segur que funciona.
I que tindrà
molt èxit.
Sí, sí.
I que funcionarà per temporada i pot continuar, perquè és una obra que té... O sigui, allò que en diuen... que té bona construcció, és una construcció molt, molt, molt adequada, té uns ritmes molt adequats.
És que té un ritme molt adequat, és trepidant, té un ritme trepidant. Ell i el director, l'Alexander, sempre ens diu que és com una orquestra, és un pam, portes, pum, 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 és el que marca el ritme. Aleshores, és un joc de portes, per tant les portes es tanquen, les obres piques, pam. I això és el que fa, i és trepidant.
Hem de dir que aquesta seria doncs, la característica del que en deien teatre de Vaudeville, el francès, perquè...
En francès, però no...
Francès, però és això, el teatre de les portes, o sigui, l'acció es va produint a mesura que va entrant i sortint gent...
Els francesos seran els reis del Vaudeville. Els reis de la comèdia irònica són els anglesos.
Indiscutible.
Són extraordinaris, tenen un sentit de l'humor i unes coses que dius, com és la construcció, que és que només llegint el text ja rius.
Sí, sí.
No necessites res més, llegint el text ja rius.
Bueno, el que passa que tu ja saps que el teatre, mentre no puja a l'escenari, no existeix.
Però això és mentida.
Tu creus que
sí.
No?
Una bona lectura d'una obra de teatre, una lectura ben peta, t'ho passes, teta. T'ho passes, perquè a més, és la imaginació, tens tot... A vegades amb el teatre, amb llegint, pots imaginar-te coses que a l'escenari no les pots
fer. No sortiran, clar. Però el fet de que sigui determinat repartiment, fa una obra un altre repartiment... Aquell mateix
pot variar,
text.
Clar, pot variar. És el mateix que un director. Segons quin director ho dirigeix, pot ser una cosa extraordinària o pot dir, bueno, no està mal. Però, clar, vull dir, és una qüestió que se les treballin, no? Vull dir que...
Una altra cosa especial, especial, que no és normal en aquest moment, és tenir un repartiment extens.
Sí.
Una obra que hi hagi tanta gent, perquè avui ja sabem que el que està passant és que això, no? 4, 3, 2...
Bueno, ja t'explico, això va una mica... A veure, el teatre, la cultura que deies tu, és al començament, no? La lectura que has fet evangèlica, doncs té raó. Vull dir, el pressupost que hi ha políticament per la cultura és irrisori, vull dir, no hi ha dret. Però també per dir una cosa, els polítics tenen por a la cultura i per això li donen pocs diners. Perquè la cultura... pot a la política, pot, i la faria anar a un lloc que els polítics no volen que vagi. Però hi ha gent que hi creu en la cultura i aposta per la cultura. I aquests són la gent que s'ha d'admirar, per exemple, a Nexe, o la companyia aquesta que es reuneix i fa una producció i tira endavant una producció. Però aleshores passem a ser un negoci. I per tant jo tinc ganes que aquesta producció que han apostat els hi funcioni, puguin recuperar els diners per poder-la fer d'altres. Per tant, vull dir, hem de posar-hi totes les banyes allà perquè allò funcioni. I penso que sí, que funcionarà, i perquè la gent ja està molt bé, i que hi ha una cosa molt important dins del teatre, que és el entendre's, el no hi haver una mica de fallons, sinó que ser clars i poder parlar i poder ser amics i ajudar-te, i si tens un fallo de l'escenari, tirar-te el cable, no? I pam, va per sortir-ne. Hi ha gent que no ho fa, això. Hi ha gent que dalt a l'escenari es putella, es veu. Tu vas a veure una obra de teatre i veus quan una companyia no hi ha comunicació, dius, ui, mare de Déu, com se les estan fotent.
Es dona freqüència, això, Xavier?
Sí, però està bé, no passa res. No ho has vist mai,
no,
tu?
Sí, en algun cas, sí, ara que ho dius, sí, però la meva sensació era que en general, pot haver-hi casos concrets d'una persona o una altra, no? Però en general hi havia bastant aquesta idea de dir, escolta'm, estem aquí els 4 o 5 o no sé què, a l'escenari, i això no pot caure.
Això et podria parlar de teatre més de fa anys, no? Quan hi havia els teatres de repartiment que feia diversos espectacles i que portaven molt temps juny, no? Aleshores, vull dir, al començament tot era fantàstic, tot això, i a poc es anava deteriorant tota aquella relació. No, avui en dia no passa això, no hi ha diverses obres, sinó fas un espectacle i aquest espectacle s'ha acabat, i aleshores pot durar un any, dos anys, com a màxim, a vegades, la producció aquella, no? Com a màxim.
Sí.
Això no vol dir que puguis descansar 4 o 5 mesos i després tornis a refer-la. També ha passat, però ja és diferent. No dona temps a deteriorar-se les relacions. Però antigament, mare de Déu santíssim...
Hi havia aquelles companyies molt estructurades, no? Ah. Que hi havia, doncs, el galant, el galà jove, la primera actriu, la segona, no sé
i
què...
Bueno,
no?
I
clar, hi havia una estructura...
Bueno, pel davant o pel darrere te n'adonaràs.
Exacte.
Sí, pel davant, pel darrere, hi és una mica.
Jo estic convençut que serà un èxit. De totes maneres, a veure, en Xavier Serrat té un contacte, una relació amb Sant Cugat que s'havia de recordar, perquè durant 4 anys vas estar a Pere i Sang.
5 anys.
5 anys. Estava sortint coses 5 anys.
Va ser quan, bueno, per desgràcia, es va morir
Joan Llames.
En Llames. Llavors, a través del Xavier Torta, vau venir a buscar. Llames jo el coneixia. A més, coneixia la... Ah, espera, ara em sortia el nom.
El Dolors.
No. Fantàstic, el que feia el teatre per infants. No em sortia el nom, és terrible això, eh? Te'n recordes quan parlàvem seguit?
Sí.
Doncs a mi no em passa ara. Doncs, bueno, coneixia gent, a través d'aquesta gent em van venir a buscar. I, bueno, tu vas estar 5 anys. Jo sé que l'últim any estava fent una sèrie de Madrid, i quan hi havia assaig, jo cada dia agafava l'AVE i venia cap aquí, assajava, o l'avió, i l'endemà al dematí agafava l'avió cap a gravar.
I els dies de funció, Nadal,
aquesta
Sant Esteve...
Aquesta tenia festa. Clar, per les vacances de Nadal vaig tenir festa. O sigui, la primera era el 20... Fèiem una que era el 22.
Una prèvia, sí.
Per Cerdanyola, sí, que venien totes a Cerdanyola,
sí.
I aplaudien els saltells.
Sí, evidentment, clar, vol dir...
I després, exacte, després hi havia 25, 26, 27 i 28. Eren 4 dies aquests dies, jo tenia festa. Quan fèiem televisió, la vigília, el 22 o el 23 ja plegàvem, i no tornàvem fins al 12.
Tu feies de monjo...
El celleré.
El de celleré, sí.
Sí, era el que era Llames,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
M'ho vaig passar molt bé, cada dia que amb el Pla, amb el Tor, amb tota la gent, m'ho vaig passar molt bé, de molt divertit.
I en Berlanga, en Berlanga...
En Berlanga, mare
de Déu. Dolent.
Era el fell, bueno, el que rebia els aplaudiments.
Els aplaudiments dels de Cerdanyola.
Sí, exacte. I molt bé, m'ho vaig passar molt bé aquesta, però bueno, es va acabar i ja està, no passa res.
Clar, en Xavier Serrat, cal dir que té una carrera molt llarga ja, darrere seu. Ara acabo de veure que ha escrit un llibre que es diu 50 anys, 50 anys d'activitat artística, i jo recordo una primera època on estaves dins d'un tipus de teatre, aquest tipus de teatre experimental, tipus de teatre polític, també, cal dir-ho.
A l'Airet, per exemple, una de les coses...
Exactament, a l'Airet, que un títol llarguíssim. Que...
Preguntes i respostes sobre la vida i la mort.
De
Francesc Layret, advocat dels obrers de Catalunya. Que llavors nosaltres fèiem un parèntesi a l'Airet.
Estaves molt vinculat amb aquest tipus
sí,
de...
Sí, estava bastant. Llavors vaig muntar una companyia de teatre. Vam començar tots amb allò de l'infantil, del teatre infantil,
sí,
saps?
Sí.
Amb la Cínia fèiem coses, la companyia de teatre de la Cínia, que amb l'Aurèlia Campmany...
Hi havia una acció, aleshores, de la Marta Mata.
La Marta Mata, vam fer-ho, de la Marta Mata va ser amb els escoltes, imagina't. Amb el, sí. El meu començament va ser amb els escoltes, fèiem una pel·lícula, que el cap de colla era el Xesco Boix. I vam fer una pel·lícula que es deia Quatre de Caps, que eren quatre emigrants, quatre que venien a Barcelona, i dels quatre no se'n quedava cap. Tothom tornava al seu poble. I aquesta pel·lícula la va veure la Marta Mata. I aleshores estava fent, començava en aquell moment, i necessitava material català per les escoles. Per pel·lícules infantils.
Perquè aleshores en aquell moment que tot just començava.
Exacte. I aleshores ho va dir amb un director, diu, prengui el jaquet. I aquí va començar la meva, diguem-ne, professionalitat dins el teatre, no? I jo anava compartint això amb la presentació de Cançó Catalana, festivals de Cançó Catalana. N'havia presentat molts de festivals de Cançó. La Unió havia vingut jo bastantes vegades a presentar festivals de Cançó Catalana. I aquí va començar tot. Ja amb la Marta Mata vam fer dues pel·lícules, en la qual la segona va intervenir Albert Boadella amb els Joglars, i aquí va començar tota la història. I a l'any 78, després de l'època meva de la Sínia, jo vaig muntar una companyia que es deien Els Elfs. I amb el Joaquim Moles, el catedràtic, sí, vam fer tres espectacles de poesia catalana, que era La Fira Encesa, El Llir Entre Cart i El Nodreix l'Amor. Que eren, La Fira Encesa era la poesia catalana del segle XX, que era la de batalla. El Llir Entre Cart era Els Trobadors i Els Provençals. I El Nodreix l'Amor, segle XVI, XVII, XVIII i XIX. I aquí vam començar a viatjar per Itàlia, sobretot amb el Llir Entre Cards. Amb el Llir Entre Cards vam viatjar per Itàlia fent aquest espectacle de poesia, que ningú en tenia, perquè estava parlat en provençal, en occità, vaja.
Occità.
I costava molt entendre.
De tota manera, suposo que teníem un públic que estava molt, que anava molt amb ganes. Exacte. De poder castar i de poder entrar.
Sí, sí, sí. Sí, però aquí va començar tota la... 50 anys, imagina't, no? Vaig començar el 67, doncs ara em porto 51, ja.
Bueno, després vas fer molt de televisió.
Vaig fer una època bona de televisió,
de
sí.
Televisió,
això tens... és la rifa, jo li dic la rifa.
Tens un personatge que en aquell moment va ser... Ets un taxista, perquè la teva dona, la família tenia la granja.
La granja, sí, sí. I jo feia de taxista, vaig fer una fàbrica de nines i servia cerveses i feia cafès. O sigui que ho vaig fer-ho tot. No, no, va ser... I m'ho vaig passar molt bé, va ser...
Va haver un equip molt, molt consistent amb aquella...
També,
amb aquella...
sí, sí. I sobretot el començament.
I a més jo penso que un autor com en Jaume Cabré, que té un nivell literari extraordinari i que participava en aquest tipus...
I participava molt. Hi havia tres guionistes, també, que es reunien amb el Cabré. Clar. I anaven decidint les coses. Però estava... Jo cal dir que dins del meu món del teatre jo he d'agrair sobretot a dues persones el què i el com, i el que sóc. Un és el José Codina, el Josep Anton Codina. Sí. I al Josep Anton Codina li he d'agrair que és l'home que m'ha ensenyat més teatre. Perquè tu pots estar en una escola, però el teatre s'aprèn sobre l'escenari. I el Codina m'ho ha ensenyat tot. Tot. Per mi ha sigut la gran mestra. I l'altre és el que m'ha donat la popularitat, el Joaquim Maria Pujal.
Sí.
I en el Pujal li he d'agrair, doncs, que pensés en mi per fer aquell personatge conjuntament amb el Lluís Maria Güell.
Sí.
I aleshores vull dir que em van donar la popularitat. Malgrat que a l'època que no havia fet televisió, vaig estar molts anys a la Cova del Drac, fent teatre de cabaret i fent un concurs que es deia Promoció Noves Veus, en el qual trobàvem noves veus de Cançó Catalana, que ara són bellíssims, ja són com el Ramon Montaner, com la Marina Rossell, com el Ramon Sauló, com el... etcètera, etcètera.
Ramon Sauló, que en aquest moment està fent el Peri Sang.
Veus? El Llorenç Torres, el Pere Codó, també.
Pere Codó.
Tots aquests van guanyar aquest concurs de Festival de Cançó Catalana.
No, en aquell moment, també, la Cova del Drac, que era aquella idea de fer un cabaret literari a la manera alemanya, no?
Sí, sí.
I de crear una cosa amb consistència intel·lectual, que no es quedés només amb la broma o amb el acudit.
No, no, que tenia
una força...
Fons increïble.
Una força política important.
Home, l'Aurèlia Campmany i el Jaume Vidal Covent sabien molt d'això, molt. I ahir vaig participar-hi molt. Jo un dels espectacles Varietat de Varietats m'ho vaig passar, que estava amb la Nadala Batista, sí. Aquí amb la Nadala Batista, Llorenç Torra, la Carme Calvet, aviam si me'n recordo de tots, Llorenç Torra, Enric Serra, la Imma Colomer, i ja sé, érem sis. I ens ho passàvem molt bé. I després vam fer allò de l'homenatge a Picasso, i també vam fer Buccinello, Buccinello, que eren una diferents espectacles.
Has fet també doblatge?
Bastant, sobretot de dibuixos animats. Jo era, perquè de les pel·lícules era de pella de borratxo, de vell i de desgraciat, i quan amb aquesta veu que tinc només podia fer això. Però de dibuixos animats, sí. Per exemple, a Rare vaig estar doblant tota la sèrie, el guàrdia urbana, el guàrdia, el policia baixet, i gràcies a net, que li feia una veu molt petita, molt, molt prima, i bueno, molts anys de doblatge. I doblatge. O sigui, per exemple, amb tota aquesta gent que han fet el meu personatge, ja et diré, el Felipe Peña i el Trifol, jo he coincidit amb ells, no l'escenari,
si el
Faristol.
Si el
home, el Felipe Peña era un rei.
Clar.
Felipe Peña doblava, era increïble, per ritme. Es posava d'esquena...
Per qui no ho sàpiga, que Felipe Peña era el pare de la Vicky Peña, sí, i el marit de la...
De la Carulla.
De la Carulla.
Doncs aquest home doblava d'esquena la pantalla. O sigui, per ritme. I les encaixava totes. O sigui, ell se'l mirava, llegia, i ja m'ho pots posar, pam, i les encaixava, o sigui, per ritme. Era extraordinari, el Trifol també. I llavors amb el Peñalbert vaig coincidir a l'escenari amb una cosa del Rossinyol, que el Palas, porta el xòfer al Palas, que ho vam fer-ho, i amb l'Enric Major he coincidit amb l'època del Salvat i tot això de l'escenari, i ja està, i em sembla que no me'n descuido ni cap més, no?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I a part d'això, has fet una sèrie de pel·lícules...
He fet pel·lícules, he fet molta...
Jo recordo molt a Caja 507 d'Enrique Urbizu, el paper aquell de mafiós que era extraordinari, eh?
Sí, a mi em va agradar molt.
Foties por, eh?
Bueno, però està bé, d'això es tracta, no? I a més, bueno, i després vaig veure una sèrie, t'explicaré, una sèrie que es deia Policies, que la van fer per Antena 3, jo era un policia corrupte, que em van fotre fora de la policia, bueno, corrupte fins a un cert punt, i que vaig tornar a la sèrie, que vaig escoltar al començament, vaig estar fora durant un temps, i quan ja era l'últim la temporada, vaig tornar i era el que em dedicava a matar els policies. I aleshores anaves per Madrid i alguns et felicitaven, eh? No, però diuen, muy bien, muy bien.
Muy bien, muy bien. Bueno, Xavier... Moltes gràcies per haver vingut.
Bueno,
estic molt content que hagis estigut aquí. I demà...
Espero que vinguis demà, no?
Home, demà jo et vindré a veure. I després ens saludarem.
Espero que surti bé. Avui tenim un assaig general. Ja, i demà penso que sortirà perfecte.
Xavier Serrat, moltes gràcies i fins la propera vegada.
Gràcies a tu.
Adéu.
Sentiré tanta emoción. como cuando a ti te conocí y el verano nos unió. ¿Qué misterio hay en tus ojos que no acierto a adivinar? Y tus labios tan hermosos, ¿qué secreto guardarán? ¿Qué misterio hay en tu pelo y en tu forma de besar? Descorrer quisiera el velo que me llena de ansiedad. Yo sé que este amor misterioso un día me hará muy dichoso. ¿Qué secreto estás guardando? Algún día yo sabré. No me importa cómo y cuándo, pero sé que te amaré, pero sé.
Estem escoltant una música que sonarà el dissabte al Teatre Auditori de Sant Cugat i naturalment no cal que digui que es tracta del Duo Dinàmico, perquè això ho sap ja gairebé tothom. I amb nosaltres tenim a l'altra banda de la fil telefònica Ramon Arcusà. Ramon, bon dia, buenos días.
Bon dia, què tal, com estem?
Com estàs?
Bueno, estupendamente, esperando este sábado para poder cantar en Sant Cugat. Yo creo que hemos estado ya hace años, quizá en los 60, ¿no? Pero hacía muchos años que no íbamos por Sant Cugat y será un placer volver.
Bueno, en el Teatro Auditori seguro que no, porque acaba de cumplir los 25 años y yo creo que vosotros habíais estado ya en una primera época, como dices, en algún otro sitio, en algún otro local de Sant Cugat.
Sí, seguramente sí, pero no, tengo que preguntarlo. Seguro que hemos estado ahí en Sant Cugat antes de este sábado.
Bueno, estamos ahora hablando los dos y no puedo. En fin, no se trata de hacer ningún ejercicio de nostalgia porque no es imprescindible ni necesario, pero es imposible dejar de pensar que vosotros estáis a punto de cumplir los 60 años en el escenario.
Bueno, es que es lo que hay, ¿no? Afortunadamente podemos contarlo, que otros no pueden, ¿no? Dicho con el máximo respeto. Pues sí, este año próximo cumpliremos 60 años desde nuestra primera grabación. Realmente empezamos a cantar el 28 de diciembre en una cosa, en Radio Barcelona, el 28 de diciembre del 58, exacto. Pero la primera grabación fue el 59 y el año que viene vamos a celebrar una gira de los 60 años como artistas, lo cual, pues bueno, pocos pueden decir, ¿no?
Porque este programa, si no me acuerdo, La Comarca nos visita.
La Comarca nos visita, sí, con Enrique Fernández, que era un presentador. Fantástico. Él nos bautizó realmente como Dúo Dinámico. Sabes que nosotros queríamos ser muy modernos y nos queríamos llamar The Dynamic Boys.
The Dynamic Boys, sí, ya me acuerdo. Ya me acuerdo.
Entonces él dijo, oye, que yo no sé inglés, os presentaré como Dúo Dinámico. Y yo, bueno, como nos fue bien y firmamos los primeros autógrafos y teníamos a las primeras fans allí ya, sin haber hecho nada, pues bueno, lo dejamos como Dúo Dinámico, no estábamos en disposición de ninguna exigencia de ningún tipo, ¿no?
Bueno, yo recuerdo haber estado en la Plaza de la Sagrada Familia cantando contigo en una especie de recolecta que hacíamos para la gente que tuviera necesidades económicas.
Això fa molt temps ja, eh?
Home, això fa exactament, mira, això et diria que és de l'any 61-62.
No, jo crec que hauria de ser abans de començar a cantar amb el duo, eh?
Tu creus que abans,
sí? Jo recordo que havia fet un trio també. Sí. Bueno, podria ser també que havent començat amb el duo, però si hagués estat jo allà cantant quan ja cantava el Manolo, segurament hagués vingut el Manolo i dit,
oia... Ah, és veritat, mira, tens raó.
Això seria l'any 57, 56-57, eh?
Bueno...
Érem joves, llavors.
Érem molt joves, però jo penso que, com et deia... Bueno, l'exercici de la nostàlgia, si està ben fet, tampoc és dolent, eh?
No ens preocupa gens. Nosaltres cantem el que vam fer llavors i, bueno, allà està, ha quedat. I, aproximadament, el pensar que hi ha cançons que tenen més de 50 anys, quasi 60, i encara es recorden i ho canten amb nosaltres, doncs és fantàstic, no?
Jo penso que en aquest moment el que us deu passar a vosaltres quan sortiu a l'escenari és que trobeu un públic, primer, que està, evidentment, absolutament amb vosaltres, amb tot el que feu, però segons que deveu cantar tant al públic com vosaltres.
Bueno, realment nosaltres veiem amb el públic... algunes cançons les canten directament, els fem cantar, ¿vale? Però veiem que si no canten a veu, es veu els llavis que estan cantant la cançó, no? I, bueno, és fantàstic, això.
Ja.
Jo dic, aquestes cançons, el 15 anys de mi amor, el quisiera ser, el como ayer, los ojitos negros, perdóname, doncs, o Carol, bueno, totes, eh? Ja en tenim. Tenim un pilot de cançons que bueno, agraden molt la gent i ho passen molt bé amb nosaltres. A més, ens fotem una mica de nosaltres mateixos també, no? Llavors això també és bo. La gent així ho passa molt bé, i riu amb nosaltres i riem tots junts.
Però ja saps, evidentment, que el teatre estan venut les entrades al 100% des de fa molts dies.
Sí, això és fantàstic. És dir, ja ha passat dues o tres vegades aquest estiu, i, bueno, és fantàstic. A Màlaga també vam acabar les entrades, a Gijón...
I a l'Iseu de també. Barcelona.
A l'Iseu, bueno, de Barcelona ja ha vengut 3 mesos abans, estava tot vengut, ja estem preparant l'any que ve també l'Iseu de Barcelona.
Però ara tenim un concert que vosaltres presenteu una mica com els 50 anys del La La La, o sigui, del triomf d'Espanya a l'Eurovisió de l'any 68, o sigui, aquests 50 anys... Però, com dèiem abans, vosaltres tinc una carrera bastant més llarga i és curiós perquè en un moment determinat va semblar que deixàveu d'actuar, no?
Bueno, és que vam deixar pràcticament d'actuar. Això va ser l'any 72 i era quan imparava la música folk, la música social, música protesta. I llavors vam pensar que estàvem desplaçats de la... Era quan tots els periodistes, la primera entrevista, la primera pregunta era quin massatge vols portar amb la teva cançó? I clar, quins temes tenia amor? Doncs mira, tu mateix, no? Tu mateix. I llavors, bueno, vam pensar que el nostre temps s'havia acabat i ens vam posar a la feina de fer de productors per a altres artistes. Producció, i bueno, vam estar treballant amb 20 o 25 artistes i lògicament el més conegut és el Julio Iglesias. Jo vaig estar treballant amb ell durant 20 anys de productor, arreglador i també autor amb el Manolo de diverses cançons, compositor de diverses cançons. I bueno, perquè la vida... És una cosa que nosaltres vam aprendre a Barcelona, no? Que s'havia d'anar endavant amb el que sigui, no? I això és molt important.
Hi ha moltíssima gent que potser desconeix que, per exemple, Soy un truany, soy un senyor, és una composició teva.
Sí, no, bueno, jo, és meva, bàsicament, però és nostra, perquè sempre l'hem firmat amb el Manol. Hem fet cançons, un o l'altre,
sí.
Les hem firmat junts, no? Però sí, aquesta és també, el Quijote també és una altra nostra, també, del Julio, a la, descomptat. Ara estem pensant presentar una cançó pel festival d'aquest any, o sigui, que ja ho veuràs.
Què dius ara?
Sí, home, sí, sí.
Home, fantàstic,
molt
maca, no?
Molt maca.
Però està la cosa avançada o què?
Està avançada, sí. Avui és el dia, ara estic acabant la barreja, la mescla de la cançó.
Sí.
I hem de presentar avui, que és l'últim dia, a Televisió Espanyola, i a Kiss Music, a Barcelona, es presenten les cançons, i avui és l'últim dia que es pot presentar, no? Llavors ja, segurament estudiaràs per a aquesta cançó. Crec que està molt bé.
Bueno, això és una bona notícia. A mi m'agrada molt escoltar amb persones com tu, que arriben a una edat com la que tens i com la que tinc, que vivim, que penso que s'ha de viure amb aquesta perspectiva de que el dia comença i que la vida comença cada dia.
Cada dia comença la vida, si és això. Si no s'ha de deixar passar res de lo que puguis fer, no? I sempre tinc aquesta il·lusió i sobretot no perdre la curiositat per les coses, no? I la gent s'assombraria, per almenys, si em veies ara aquí a casa, que tenen un petit estudi de música, doncs fent treballs que abans ni haguessin somiat de fer-ho quan vam començar a gravar en mono.
Ja.
Aquí amb 48 pistes d'àudio, no? I de midi, i d'instruments, i de veus, i de tot, no? Llavors, les coses han canviat molt, però nosaltres, afortunadament, perquè vam aprendre a Elizalde, la famosa Elizalde de la fàbrica de motors d'aviació, vam aprendre a tirar endavant amb tot, no? Això és important a la vida, imprescindible a la vida.
Però és curiós perquè tu estaves, o sigui, tu de fet no deixaves el teu carrer, sorties a casa teva i t'anaves a l'Elizalde de la Emma,
caminant. No, però escolta, és que durant tot el temps que vam estar treballant a l'Elizalde, jo anava primer a les 5 i mitja m'aixecava cada dia, a les 6 anava al Club Natació Catalunya,
sí,
a fer 45 minuts de
a la travessera, a la travessera de Gràcia.
Escolta, i a les 7 a missa, una capelleta, una església que hi ha al carrer Còrsica,
sí,
Corpus... al costat de la fàbrica, llavors...
Corpus Christi.
El Corpus Christi, exacte. I allà feien una missa i el cavaller sabia que ens havia deixat a les 7:24 perquè poguéssim arribar a temps a fitxar a l'empresa que estava a 3 minuts d'allà, no? I això sense esmorzar, llavors, que no es podia menjar, llavors per fer la comunió, no? Això cada dia. I després, de 7 a 10 de la nit, encara vam estar estudiant peritatge industrial. És a dir, que... I quan arribàvem a casa, encara tenia treballs a 10 peles l'hora, per fer d'alineant,
per
copiar plans d'altres, per exemple, coses de companyies que tenien productes francesos i els traduïem, diguéssim, i ho fèiem amb paper d'aquell ceba.
Expert ceba, sí.
De vegades nou, no? Bueno, era llavors, s'havia de treballar, s'havia... Llavors, el de cantar, doncs, és una... I el treball que hem fet sempre, doncs, és fantàstic, perquè, a més, hem fet el que ens agrada, no? Allò... No ens podem queixar.
De totes maneres, aquesta explicació que acabes de fer, jo penso que respon bastant després a la característica de la vostra feina, de la manera d'afrontar i de fer la vostra feina dintre del món de l'espectacle, on hi ha una responsabilitat prèvia i un respecte al públic.
Sí, jo sempre he dit alguna cosa que ja, potser no succeït, no? Si haguéssim d'escomprar els carrers, ho tractaríem de fer millor que ningú, vale? Això pot ser una frase, però és veritat, no? S'ha de fer les coses el millor possible i la vida et premia.
Hi ha una característica potser també vostra, que és aquest fet de que sigueu dues persones que heu estat units des de fa moltíssims anys, que heu fet un tipus d'activitat contínua, i que us heu mantingut amb aquesta relació sense que hi hagi aquell problema de, potser de divisme, de competència excessiva, etc. No?
Bueno, el Manolo i jo hem estat competint sempre. Això és important, perquè la competència, doncs, et fa millor, també, no? Tot, el puesto que hi ha, el poble que hi ha, o el carrer que hi ha més restaurants junts, tenen que fer-ho millor, perquè si no els coneixes el que fan millor, no? Això és la vida, és així. Llavors ho has de fer millor. Una cosa que la la gent no sap potser és que el Manolo i jo som molt diferents, som com l'oli i l'aigua.
Ja, yeah, ja. Yeah.
I, no, sí, però això també ha ajudat a ser més amics, no?
Bueno, ha tingut una, hi ha hagut un esforç complementari, però és que a vegades això també passa amb les parelles, eh?
Sí, però tampoc ha sigut esforç. Ha sigut una cosa natural d'un cert pragmatisme. Escolta, la vida ve així, i fantàstic, escolta, som amics, i a vegades, a vegades estem a la mateixa ciutat i no sortim a menjar junts amb les nostres parelles, no? O sigui, si fa falta, sí. Després dels shows, sempre, o abans dels shows, quan convé, doncs fem amb tot l'equip, anem a sopar, no? Quan és possible, perquè ara passa que els horaris han canviat i llavors les actuacions són a les 9 de la nit i no saps si menjar alguna cosa abans o després quan s'hi ha tot tancat, no? Però hem estat molts anys doncs, fent quan les actuacions eren més tard, a totes les festes majors i a tots els puestos, feien sempre un sopar amb tothom, amb tot l'equip, 15 o 20 persones, i bueno, era fantàstic, sí.
Tu ara, Ramon, després de tants anys, de totes les cançons que heu fet, digue'm tres que són les que potser a tu personalment t'interessen més o t'agraden més o estàs més content de les fetes per vosaltres.
Home, potser la primera que va ser èxit a nivell nacional de tot Espanya va ser 15 anys de mi amor.
Sí.
Perdó. 15 anys de mi amor, que va ser molt ben acollida, i aquesta és clàssica nostra, i la Perdóname, sense dubte. I hi ha moltes, però bueno, i després potser el Resistiré, no? Que
a més a més el Resistiré ha transcendit, sí, molt en pel·lícules també.
Sí, en pel·lícules, i molta gent que ha tingut problemes, doncs l'ha agafat com una bandera, no?
Bé, Ramon, doncs moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. No hi ha dubte de que el dissabte et vindrem a veure.
Estarem... Home, serà fantàstic recordar coses.
Estarem allà.
Segur que la gent que vingui ho passarà molt bé, ja ho veuràs.
Estic convençut de que sí, de que serà així.
Passarem molt bé tots.
I tanquem aquest programa, que es diu Molta Comèdia, i el tanquem amb un homenatge a un cantant que ens ha deixat ara fa poc dia, ahir, que és en Lucho Gatica.
Ah, sí, Lucho, bo. Doncs la gent, no? La llista es fa curta, més curta cada vegada.
Ramon, moltes gràcies per tot, una abraçada, i ens veiem dissabte.
Ens veiem dissabte. Encantat.
Gràcies, Ramon.
I una abraçada a tothom, vale?
Gràcies. Adéu.
No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella ya se irá para siempre. Cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca. reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua.